Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 14 de març del 2020. Doncs sí, el coronavirus ja es deixa notar a la comarca. Des d'aquests darrers dies hem d'aprendre a conviure amb les restriccions de prevenció per a que no s'escampi el virus, com per exemple amb que escoles i equipaments públics estan tancats, amb tot el que això implica. Sobre la possibilitat que hi hagi contagis a la comarca, dic que tots anem amunt i avall 50 vegades i, per tant, és qüestió de dies que el virus arribi, si no ha arribat ja. Amb tot, fem una crida a la calma. No ens deixem apoderar pel pànic i fem cas en tot moment de les recomanacions de les autoritats sanitàries. En dies com aquests, cal que tots siguem més responsables que mai. En l'informatiu d'avui, repassarem totes les mesures que fins ara s'han aplicat per frenar l'avenç del virus a la comarca, des del tancament d'escoles i equipaments públics a la restricció de visites a les residències de gent gran o la suspensió de les competicions esportives. No tot serà coronavirus, però. Avui us explicarem com va anar l'entrevista amb el senador d'Esquerra Republicana, Josep Rufà, amb qui vam parlar, entre d'altres, de seguretat nuclear i despoblament. I ens farem ressò de les reaccions dels representants prioratins en la darrera sessió de la taula del Siurana que es va celebrar el passat dilluns. Així mateix, també parlarem dels actes vandàlics que ha patit la Llar d'Infants de Falset i de la celebració del Dia de la Dona Treballadora que va tenir lloc dilluns a la tarda a Falset. En els esports repassarem els resultats esportius dels equips de la comarca de la passada jornada, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! La comarca del Priorat, igual que tot Catalunya, es troba en fase d'alerta 1 del Pla Procicat arran de la crisi del coronavirus. És per això que les diferents administracions han pres mesures per a la prevenció. El Departament d'Educació de la Generalitat va ordenar que des d'ahir divendres i per un període de 14 dies queda suspesa tota l'activitat a les llars d'infants, escoles de primària i instituts de tot Catalunya. Alhora també es va ordenar el tancament dels casals cívics i de gent gran que són titularitat de la Generalitat amb la finalitat de protegir els col·lectius més vulnerables. Així mateix, l'Ajuntament de Falset va decretar, després de constituir una comissió d'emergència i, segons allò previst, el document únic de protecció civil municipal, conegut com a DuproSim, tancar la llar de jubilats i suspendre totes les activitats programades, almenys durant el mes de març, en tractar-se del col·lectiu més vulnerable. També resten tancades la Biblioteca Municipal i el Teatre L'Artesana, i se suspenen totes les activitats programades durant aquest mes. Finalment, l'Ajuntament també ha recomanat a totes les associacions, clubs esportius i entitats que ajornin totes les activitats previstes pel que resta de mes de març. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, insistia en que es tracta de mesures que tenen com a objectiu la prevenció.
Tot el que s'està fent actualment, tot el que s'està fent el municipi o la gent ha d'entendre que és per una contenció, que és una prevenció. O sigui, el que hem de crear, el que hem d'intentar arribar a fer és com un tallafocs, no? Que no es contagi més, que no sigui exponencial el tema, perquè si no llavors és quan tot es podria col·lapsar. Llavors s'estan fent mesures que semblen dràstiques o que poden semblar exagerades a vegades o que poden semblar molt alarmants, però senzillament és per una qüestió de prevenció, de molta prevenció, que és el que realment fa falta i és el que la gent té que entendre.
Brull també va explicar algunes noves mesures que ha pres l'Ajuntament, com ara la suspensió del mercat dels dimarts o la creació d'una borsa de voluntaris per ajudar a totes aquelles persones que així ho necessitin.
Fem una crida a tota aquella gent joves que vulguin ser voluntaris, que vulguin formar part d'un voluntariat extraordinari, d'un voluntariat que truquin a l'Ajuntament o que passin per l'Ajuntament o que via telemàticament s'apuntin. Llavors, més que res, voluntari a l'hora de fer doncs, una mica de borsa de voluntaris per si es necessita doncs, per donar suport amb algun tipus de o ajut amb alguna família o amb alguna situació que tinguem més crítica o més vulnerable o que necessiti ajuda.
En aquest sentit, també es va pronunciar el Consell Comarcal del Priorat, que en un comunicat va explicar que s'està en contacte amb els serveis mèdics del Centre d'Atenció Primària de Falset per a fer una valoració de la situació a la comarca. En el moment de la redacció d'aquest informatiu, a la comarca no hi havia cap cas diagnosticat de coronavirus, però en cas que es produïssin novetats al respecte, des del mateix CAP es contactarà directament amb els ajuntaments de la comarca i les alcaldesses i els alcaldes per tal d'adoptar les mesures convenients. Un dels grups de persones més vulnerables al coronavirus és el de la gent gran. Des del passat dimecres, la residència Les Vinyes de Falset no atén aquelles persones que hi assisteixen en règim de centre de dia i també estan restringides les visites dels familiars. També el geriàtric dels Guiamets ha restringit les visites. En el cas del centre de dia, la residència només té un usuari que no presenta símptomes i, per tant, no s'ha cancel·lat. Finalment, un altre àmbit que s'ha vist afectat per les mesures de prevenció per fer front al coronavirus ha estat el de l'esport no professional. La Federació Catalana de Futbol va decretar també el dimecres la suspensió durant 15 dies de tots els partits de les competicions de futbol i futbol sala organitzades per la Federació per un termini de 2 setmanes. Això implica la suspensió dels propers partits que han de jugar el Falset Esportiu, el Porrera, el Priorat Nord o el Capçanes de futbol sala i també de tots els equips de futbol base. El senador d'Esquerra Republicana per la demarcació de Tarragona, Josep Rufà, va preguntar en la sessió plenària de la Cambra Alta de la setmana passada sobre la situació de les estacions de desclassificació i descontaminació EDC de Falset, que es troba al pavelló poliesportiu, i Montbrió del Camp, incloses en el Pla d'Emergència Nuclear. En una entrevista enregistrada fa uns dies als estudis de Ràdio Falset, Rufà va explicar que la qüestió de la seguretat nuclear preocupa als senadors tarragonins i que és per això que van fer la pregunta.
Vam decidir fer aquesta pregunta perquè ens interessava, perquè vèiem que s'havia aturat, que a més l'evolució d'aquests anys havien estat o zero ajudes per la informació que teníem, que ens va transmetre tant l'Ajuntament de Falset com l'Ajuntament de Montbrió del Camp, i que algunes de les subvencions que s'havien donat doncs que encara estaven pendents d'adjudicar o de dir sí o no a les mateixes. Allò ens van confrontar informació dels dos ajuntaments i van veure la necessitat de preguntar-ho. Per què? Perquè també, vist el que havia passat a l'incident de la indústria química a Tarragona, creiem nosaltres que era un moment que era més notori i més potser més sensible, no?, de cara al govern, de que realment no Tarragona, a part de la indústria normal química, tenim dues indústries nuclears que afecten a tot el territori català.
Rufà va explicar que des d'Esquerra van demanar al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de qui depèn la seguretat nuclear, que es recuperin les reunions amb tots els ajuntaments afectats per les centrals nuclears i que es faci un simulacre real en cas d'incident nuclear.
El que nosaltres volem una mica és que es fessin unes reunions que es feien abans amb tots els ajuntaments de la zona, amb representants del ministeri per avaluar la situació, que la inspecció que es fan cada 3 mesos dels ECDs, que hi hagi resposta del per què està en aquesta situació. El que no pot fer un ajuntament és enviar cada 3 mesos un checklist, un control de les instal·lacions afectades i que no hagi resposta al ministeri. Això no ho trobem normal i, a més, sent una cosa, doncs, tema nuclear, que ens afecta a tots. I després el que volíem és estirar una mica perquè no s'ha fet mai un simulacre real.
El 2021 és l'any en què s'ha d'anunciar si s'allarga la vida de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Rufà creu que l'Estat vol prolongar l'activitat de les centrals.
Veient que es vol fer unes proves aquí a la demarcació, vol dir que tenen previst, ara no oficialment, però si tenen previst allargar-ho. I de fet, les empreses que les porten ho estan demanant. Per què? Perquè hi hauria un dèficit d'electre, que en aquests moments, doncs, amb les eòliques i les energies renovables potser no s'arribaria, o seria un gran consum o importació d'energia d'un altre país. S'ha de treballar, una de les propostes de com a partit és desenvolupar molt les energies alternatives. Per què? Perquè quan se desenxufin les nuclears, realment el consum no estigui afectat i la gent cada vegada l'electre la fem servir més.
Aprofitant la visita del senador, Rufà també va parlar de com s'afronta des del Senat la qüestió del despoblament de les zones rurals. El republicà va destacar que és un gran pas que la Cambra Alta hagi creat una comissió especial sobre el despoblament. Rufà va explicar que estan esperant resposta a una pregunta que van fer sobre la creació, fruit de l'acord de govern entre PSOE i Unides Podem, d'una 20ena d'oficines que han de servir per analitzar la situació des del territori i adaptar les polítiques a les seves especificitats.
Els estem preguntant on les ubicaran, com determinen l'ubicació d'aquestes oficines, perquè nosaltres creiem que una oficina compartida entre el Priorat i la Ribera d'Ebre o les Terres de l'Ebre seria necessari, no facis dir la comarca, jo si la podem estirar cap al Priorat o a la Conca, que són les comarques del Camp de Tarragona, les intentaríem estirar, però si és compartida amb la resta de l'Ebre, que també es pateixen despoblament, doncs ja seria un gran guany, sempre que sapiguem què funcionaran i què faran. Perquè partint d'unes oficines amb gent que no sapiguem què fan i no sabem quin pressupost ni quin pressupost per activitat farà, pues, el que han fet és una sèrie de preguntes abans de que s'instal·lin unes oficines que no serveixin per res, que seria gastar més diners.
Així mateix, Rufà va dir que seguiran treballant per fer front al despoblament.
En paral·lel també el que volem és potenciar el tren, l'R15, una de les idees és potenciar conjuntament amb la Generalitat, amb territori, una mica doncs, que s'augmentin les freqüències per tal doncs, que la gent pugui viure als pobles i si s'ha de desplaçar a les ciutats a treballar ho pugui fer. I a la inversa, que si una persona ha de pujar de Reus a Falset pot pujar en tren, encara que tingui l'estació no la tingui al mateix poble, però que sí que es pugui bellugar amb una moto o amb un patinet elèctric, com s'està fent a tot arreu. I la idea d'aquesta comissió és vetllar una mica per les diferents demarcacions on tenim despoblament. Clar, nosaltres a nivell de Tarragona, des de fa uns anys cap aquí s'ha duplicat la població, però no en totes les comarques. I això és un perill pel comerç, que comporta botigues tancades, un perill al municipi mateix, els nuclis, es cauen vivendes perquè no hi viu ningú i tampoc no es posen en venda, per tant, tenen d'haver alguna manera d'ajudar aquella gent que vol vendre una casa perquè sigui ocupada o entendre perquè no es vol vendre, es vol tindre abandonada.
El passat dilluns va tenir lloc la sisena sessió de la taula del Siurana. En la reunió, el tema principal a tractar era la qüestió del cabal ecològic del riu. El president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, explicava en declaracions a Ràdio Falset que els cabals proposats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ara fa unes setmanes no són els que s'esperaven des de la part prioratina.
No era l'expectativa que esperaven ni molt menys, però bueno, clar, ells treuen uns cabals ecològics amb unes bases. I llavors, a partir de la taula, doncs, bueno, la intervenció de torn de paraules, els nostres tècnics que tenim contractats des del Consell ja es van rebatre, però ja vam exclamar que ho vèiem que no era la realitat que necessitava el riu Siurana i menys amb la catalogació que tenim amb espais de zona protegida.
Des de la plataforma en defensa del riu Siurana, Oriol Ponti també denunciava que els cabals no tenen en compte ni el valor ambiental ni els nivells de protecció que té el riu.
Aquests cabals mínims no tenen en compte que el Siurana forma part de la xarxa Natura 2000 i té una protecció ambiental i un valor ambiental altíssim, però sobretot ens preocupa que es pensi que a partir de la cobertura del cabal ecològic el resto de l'aigua es pot treure del riu. Nosaltres pensem que és molt interessant aquest tema i és un tema que s'ha de tractar en profunditat, però l'objectiu de la taula no és veure quanta aigua s'ha de treure del riu o es pot treure del riu, sinó que l'objectiu de la taula és mirar de deixar com més aigua millor el riu.
En aquest sentit, des de la plataforma en defensa del riu Siurana, consideren que el resultat de la taula és decebedor. El seu portaveu destacava que no s'està abordant la qüestió de fons, que és com abastir el Baix Camp sense utilitzar o utilitzant el mínim d'aigua possible del riu Siurana.
El que hauríem d'estudiar de debò és quines alternatives hi ha per obtenir l'aigua que sigui necessària, que tenim dubtes de que tota l'aigua que es diu sigui necessària, però quines alternatives hi ha per obtenir l'aigua sense haver de treure-la del riu Siurana, o en tot cas treure'n el mínim possible, perquè prioritàriament l'aigua hauria de quedar al riu.
El president del Consell Comarcal del Priorat també s'expressava en aquesta direcció i afirmava que la discussió no ha de ser quanta aigua ha de baixar pel Siurana, sinó com s'ha de gestionar l'aigua al Baix Camp.
És que ha de ser així. La realitat no és la que ha de baixar ni la discussió de quanta hem de tenir al riu Siurana, sinó com ha de gestionar l'aigua al Baix Camp, com ha de tindre aquesta aigua al Baix Camp, com se li ha de donar, quines aportacions pot tindre mitjançant depuradores, mitjançant el mini trasbassament de l'Ebre, buscar les alternatives perquè el Baix Camp, doncs, no es quedi desprotegit sense aigua si hi ha una necessitat.
Sobre l'interès i l'actitud dels diversos representants a la taula del Siurana, el president del Consell Comarcal destacava que tothom mira pels seus interessos i demanava transparència a totes les parts.
Tothom mira pels seus interessos. El que passa que, bueno, hauria d'haver-hi per part, pues, crec que per part de la comunitat de regants, quan se'ls va reclamar certa informació, pues, bueno, no van mostrar molta actitud en donar-la. Quan els va requerir l'ACA polígons i parcel·les dels regants, ells manifestaven que ells tenen una zona i poden moure la zona, però clar, una zona és molt àmplia. Al final el que necessites saber és a on doncs aquests usos d'aigua, no? I és el que li reclamava l'ACA i és el que li vam insistir, de dir, escolta, ja que volem ser transparents, ja que hem de veure la traçabilitat que té aquesta aigua que ve de l'embassament del Siurana, el que hem de ser justos i aportar tota la informació perquè tothom sapiguem al final la realitat i per poder mirar millor com regular aquesta aigua.
Per la seva banda, la plataforma en defensa del riu Siurana criticava la falta d'interès per part del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'ACA.
Pensem que això és bastant sintomàtic de l'interès que s'hi prenen. És a dir, a la primera reunió va venir el conseller, va fer el comunicat de premsa al Departament de Medi Ambient i es va donar el bombo de dir, senyors, nosaltres enfrontem els problemes. Ara, primer que no venen, i segona, almenys a les últimes reunions, el Medi Ambient no ha fet ni comunicat sobre la taula. Això per nosaltres és bastant sintomàtic de falta d'interès o falta de rendiment polític.
Segons va explicar Oriol Ponti, la plataforma va aconseguir arrencar el compromís de que la taula es tornarà a convocar aproximadament en un mes, tot i que no va quedar fixada una data concreta. L'equip d'educadores de la Llar d'Infants L'Espígol de Falset ha emès un comunicat aquesta setmana en el que denuncia atacs vandàlics contra el centre. Segons el text publicat a les xarxes socials del centre, aquest dilluns les treballadores es van trobar diverses joguines llençades i trencades pel pati, una caseta fora de lloc i un banc tombat. Al mateix temps, expliquen que els agents municipals van trobar diverses joguines llançades fora del centre. Les educadores afirmen que ja fa temps que troben alguns desperfectes i que a vegades han trobat restes d'ampolles de vidre trencades o burilles de cigarretes al pati. Les treballadores de la llar d'infants destaquen que cada dia ensenyen als nens la importància que té tractar bé les coses, les persones i l'entorn. Així doncs, es mostren indignades ja que afirmen que aquesta tasca hauria de ser compartida amb la resta de la societat per tal que aquests valors perdurin amb els anys i no només es practiquin dins de les institucions educatives. En el mateix sentit, s'expressava la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Falset, Rosa Poy, que apuntava que no és un fet aïllat i que és una mostra clara d'incivisme.
Ja són diverses vegades que, bé, normalment, en fin, cap de setmana, doncs han entrat a la llar, han malmès, doncs, material educatiu de la llar, han trobat, doncs, restes d'ampolles trencades, burilles, bueno, desperfectes. En definitiva, una mostra claríssima d'incivisme i d'aquí, lògicament, la nostra denúncia conjunta, perquè penso que són fets que no s'haurien de repetir.
Poy també afirmava que intentaran esbrinar qui han estat els autors dels fets, tot i reconèixer que és difícil.
Tot i que és difícil esbrinar qui ha sigut el que ho ha fet, bueno, doncs intentarem, dintre dels nostres recursos, intentar esbrinar-ho, estarem atents, però bueno, és una crida a tota la ciutadania, perquè si algú sap alguna cosa, doncs que ens ho faci saber, perquè lògicament són fets punibles, i molt desagradables. Material dels nens, que arribes al matí, t'ho trobes tot malmès, tot trencat. Ja no és tant el cost econòmic en si, que també, sinó pel fet que, no sé, és material de tots i que hem de respectar.
Falset va acollir el passat dilluns la celebració del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, a la plaça de la Quartera. En l'acte es va llegir el manifest de la vaga feminista i diversos textos reivindicant la igualtat entre gèneres i denunciant les violències contra les dones i l'enduriment de les condicions de vida. Les dones van entonar un cant per seguir la lluita en tota la seva diversitat.
Juntes som més fortes. Som dones amb diversitat funcional, amb diversitat sensorial i intel·lectual, migrades i racialitzades, gitanes i paies. Les nostres edats són totes i en sabem. Lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero i asexuals. Som les que no hi som, som les assassinades, som les preses, som les que ens vam quedar a les fronteres i som les que ens vam quedar a la mar Mediterrània i a totes les mars. Hem cridat plegades arreu de tot el planeta. Tanmateix, no s'ha produït els canvis necessaris en l'àmbit social i polític. Per tant, novament, el 8 de març ens aturem. Denunciem la justícia patriarcal, exigim la justícia social.
Així mateix, el manifest va denunciar la precarietat laboral que pateixen alguns col·lectius com les treballadores del sector domèstic i de l'àmbit de les cures o la discriminació salarial. De mitjana, les dones cobren un 23% menys que els homes. El col·lectiu també exigeix polítiques públiques, recursos i mitjans suficients per a totes les dones en el sistema de protecció i recuperació enfront les violències masclistes. En l'acte també van intervenir diverses persones que van reivindicar la igualtat de les dones en tots els àmbits de la societat, com ara en el món de l'esport.
Avancem cap a la plena igualtat. Trenquem estereotips socials i mediàtics respecte a l'esport femení, perquè també som referents i tenim el mateix interès. L'esport no entén de gènere. Les noies també fem esport. Si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Les activitats del 8 de març a Falset van continuar amb un aplec llampec a càrrec del grup de Zumba de la Vero i el casal Carrasclet va organitzar el taller feminista que portava per títol Quina és la força invisible que bloqueja la igualtat de gènere? A càrrec de Chloe Fitzgerald. Tot seguit, els esports. Els esports. Els juvenils del Falset Esportiu van aconseguir la primera victòria de la temporada en imposar-se per 8-1 davant de l'Espanya a la Canonja. Els falsetans s'enfrontaven a un rival directe i ho van aprofitar des de l'inici. Ja al minut 2, Marc Tares avançava als locals. A partir d'aquí va arribar al festival de gols dels falsetans. Tares va marcar 2 gols més. Martí Strino en va fer 2 més mentre que Liam Young, Hassan Bouaka i Albert Terreu es van sumar a la festa golejadora. Amb aquesta victòria, l'equip juvenil del Falset suma els 3 punts i supera precisament l'Espanya a la Canonja a la classificació. Pel que fa als equips de tercera catalana, el Falset Esportiu va caure per 2-1 en la seva visita al camp de l'Hospitalet de l'Infant. Els locals van ser superiors i van anar sempre per davant en el marcador. El Falset només va poder fer el gol de l'honor a les acaballes del partit gràcies a Aleix Martí. Derrota, doncs, del Falset, que es manté 6è a la classificació amb 36 punts. També va perdre el Porrera. Els prioratins van caure per 3-0 davant del líder, la Floresta. Amb tot, el Porrera continua desè a la taula amb 26 punts. L'equip femení del Falset jugava contra el líder, l'Icomar, i va caure golejat per 0-11. Les noies no van tenir res a fer contra les tarragonines, que han sumat tots els punts en joc fins a dia d'avui. Les falsetanes continuen penúltimes a la classificació amb 4 punts. En futbol sala, el Capçanes es va imposar per 1-2 a la pista de l'Ampolla gràcies a les dianes de Mustafa Kelfawi. El Priorat Nord, per la seva banda, va guanyar per 3-2 al Vandellòs. Amb aquestes victòries, el Capçanes segueix quart amb 33 punts i el Priorat Nord 5è amb 26. Com ja hem explicat a l'inici de l'informatiu, les competicions dels equips de futbol i futbol sala prioratins queden aturades almenys 15 dies a causa del coronavirus. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant tranquil·la, excepte alguns dies que ha fet vents forts, per les temperatures que s'han disparat cap amunt i han agafat valors gairebé preestiuencs, en valors que han arribat fins als 27 i 28 graus en alguns llocs aquí a la nostra comarca. Però aquest cap de setmana es presenta una situació un tant canviant, un sistema frontal de caire fred ens va arribar i això ha provocat una baixada de les temperatures, unes temperatures que s'han normalitzat, no és a dir, la baixada ha sigut forta, però degut a que estaven molt altes, simplement s'han normalitzat. Per el demà diumenge la situació serà de més tranquil·litat, amb nuvolositat variable, i el dilluns s'espera un empitjorament, una estabilitat més generalitzada, i que ens pot portar ja pluges d'una certa quantia aquí a la nostra comarca. Seria un temporal que ens arribaria de llevant i, per tant, molt diferent als que hem tingut aquestes setmanes que ens arribaven pertorbacions de ponent i en pràcticament desfetes i sense activitat. Situacions bastant tranquil·les d'avui dissabte i demà, diumenge, però el dilluns empitjorarà un altre cop amb aquesta possibilitat de pluges, en principi de caire moderat, però que serà en general. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1888, les intenses i generals pluges de tota la conca de l'Ebre provocaven un creixement del riu, de tal manera que l'estació d'aforament de Saragossa arribava a un cabdal de 3.800 metres cúbics per segon.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!